Mapamundi, amb Quim Olivares.
Hola, bona nit. A Somàlia, atacs d'artilleria han acabat amb la vida de 15 persones més a la castigada capital, la majoria civils que compraven en un mercat o eren a casa. Hem acabat els adjectius originals per descriure la situació d'aquest estat en fallida de la Banya d'Àfrica. Avui, 52 ONGs han utilitzat les paraules terrible i devastadora i han xifrat en 3 milions de somalis els que necessiten ajuda d'emergència. Situats a l'Àfrica, repassarem la història d'una excolònia espanyola que el pròxim cap de setmana compleix 40 anys. Ens referim a Guinea Equatorial. Anirem també a l'Afganistan, on continuen apareixent veus que asseguren que potser després de 7 anys de guerra cal obrir alguna via negociadora amb els talibans. També repassarem els resultats de les eleccions municipals del Brasil i comentarem l'enduriment de la campanya als Estats Units, on els dos candidats han gratat el passat dels seus rivals per aconseguir rèdit electoral. Aquí comença
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació CIDOB, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Després de gairebé dues dècades sense govern, la recurrent crisi humanitària que viu Somàlia ha arribat a extrems devastadors. Un comunicat conjunt de 52 ONGs alerta que la meitat de la població somali depèn de l'ajuda humanitària i que aquesta proporció no para de créixer. La violència i la inseguretat estan dificultant molt la tasca de les organitzacions d'emergència. Cèlia Cernades.
Exemple clàssic d'estat col·lapsat, Somàlia és el país amb els índexs de desenvolupament més baixos del planeta. A la crisi política, que ja és crònica, en els últims mesos s'han sumat dos factors, segons alerten les ONGs. La sequera, d'una banda, i l'encariment d'un 1000% del preu del menjar i l'aigua potable, cosa que fa impossible l'accés de la població als recursos més bàsics. Això també cal afegir-hi la violència i la inseguretat, que han forçat més de 800.000 persones a fugir de casa seva des de principis d'any, sobretot de la capital, Mogadiscio. Una combinació destructiva, en paraules de les ONGs, que fa que aproximadament la meitat de la població somali, uns 3 milions de persones, necessitin l'ajuda d'emergència per sobreviure, segons ha explicat Andrea Pattison, representant d'Oxfam Internacional a Nairobi.
Del que estem parlant és d'una crisi on la gent necessita l'ajuda. Gairebé la meitat del país depèn d'aquesta assistència. Hi ha hagut un increment molt significatiu des de principis d'any, un increment del 77%, i estem molt preocupats per la possibilitat que la situació es deteriori encara més.
En conjunt, les ONGs denuncien el pobre paper de la comunitat internacional.
El que estem dient és que la comunitat internacional ha fracassat completament respecte a la població civil. Avui fem una crida perquè la protecció dels somalis, dels 7 milions de persones que hi ha a Somàlia, sigui una prioritat i perquè es persegueixin polítiques que alleugereixin el patiment sobre el terreny.
Les ONGs tenen molts problemes per suplir les deficiències d'aquest suport internacional a Somàlia i accedir a la població desplaçada. Segons el comunicat, des de principis d'any hi han mort 24 treballadors humanitaris. Davant aquestes amenaces, les organitzacions opten per retirar-se del país africà, una situació que ja es va donar a principis del 2007 amb els enfrontaments armats entre el govern federal de transició i els tribunals islàmics. Aquest govern té com a missió preparar el país perquè s'hi facin les primeres eleccions legislatives des de la caiguda del dictador Muhammad Siad Barre el 1991.
Tot i la crítica situació de Somàlia, un dels casos d'anarquia i violència més extrems d'Àfrica, el conjunt del continent evoluciona cap a índexs de governança cada cop més positius. Segons l'estudi elaborat per una entitat privada, la Fundació Ibrahim, 31 dels 48 països analitzats a l'Àfrica subsahariana han millorat en els últims anys. Marial Bagilabert.
L'índex Ibrahim, elaborat per un equip de la Universitat de Harvard, té en compte factors com la seguretat, la transparència i la corrupció, el respecte als drets fonamentals o al desenvolupament humà per valorar l'evolució de cada país. Maurici és, segons aquest índex, el país més ben gestionat, amb una nota de 85 sobre 100, i Somàlia, precisament, el pitjor. També ocupen els últims llocs de la llista el Sudan, la República Democràtica del Congo i el Txad. Libèria és el país que més ha millorat des de l'accés a la presidència d'Ellen Johnson Sirleaf.
No deixem l'Àfrica, perquè avui s'ha obert a París el judici de l'anomenat Angola Gate. l'escàndol per una venda il·legal massiva d'armes a Angola als anys 90 en plena guerra civil que va esquitxar polítics i empresaris francesos. Avui mateix Angola ha posat un recurs per intentar aturar aquest procés. París, Maria Rovira.
El judici pel cas Angola Gate pot durar 5 mesos i ha de destapar les responsabilitats i ramificacions d'un important presumpte tràfic d'armes a Angola entre els anys 1993 i 1998 per valor de 790 milions de dòlars. Enmig de forta expectació mediàtica, avui compareixien l'empresari Pierre Falcone, un dels principals sospitosos d'haver venut en plena guerra civil a Angola un arsenal provinent de països de l'est sense autorització de l'estat francès, i també l'exministre de l'Interior Charles Pasqua, acusat de percebre comissions i que en una entrevista a Europu hi veia motivacions polítiques.
Sur la concomitance.
La coincidència entre el procés que se'n fa i la meva intenció de ser candidat a les presidencials del 2002 és insultant. Si jo hagués estat candidat, Chirac no hauria tingut cap oportunitat de ser escollit.
En el cas també hi podrien estar implicats, entre altres, el fill de l'expresident François Mitterrand. Tot i que no hi ha cap angolès oficialment imputat, l'acusació creu que una trentena d'oficials, entre els quals el president Eduardo dos Santos, haurien rebut també comissions.
I tanquem les notícies provinents d'Àfrica amb un aniversari, perquè el pròxim diumenge, 12 d'octubre, es compleixen 40 anys de la independència de Guinea Equatorial. Una història de corrupció, repressió i incògnites sense resposta que protagonistes i historiadors han comentat aquests dies al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona al presentar el documental Memòria Negra. És un reportatge d'Anna Cortades amb el muntatge musical de Salva Pou.
El 12 d'octubre de 1968, empès per la pressió internacional, el règim espanyol concedeix la independència a Guinea Equatorial. Però lluny de millorar, la nova situació deixa els guineans en situació precària.
Jo crec que molts pocs guineans sabien el que era la independència.
Gustau Narín, antropòleg i historiador.
Jo crec que eren molt poc conscients del que era la independència total. I la independència de Guinea, entre altres coses, se'n va anar amb borris perquè no hi havia una negociació econòmica prèvia. L'estat guineà se'n va patar de seguida per falta de recursos econòmics.
La independència sí fue una explosión de alegría, porque las personas de momento sabían que salían de una situación en la que eran ciudadanos de tercera o de cuarta, como colonizados.
José Luis Mbumba, advocat guineà exiliat a Catalunya.
La verdad es que realmente yo pienso que muy poca gente pensó en el día después. Es decir, fue más la explosión de por fin libre, ya no estamos colonizados, pero no se pensó realmente que después de esto venía lo más difícil, que es autogobernarse y en términos de capacidad y de viabilidad.
Francisco Macías Nguema, un fosc exdiputat territorial, arriba al poder i inicia una època de terror. Al març de 1969, Macías anuncia que ha dominat un cop d'estat encapçalat per l'opositor Anastasi Ndongo. El president aprofita aquest pretext per acabar amb tota l'oposició.
Jo crec que Guinea té un problema afegit, no? És un país on la poca gent en formació que hi havia, que eren els que més podien assumir la responsabilitat d'un estat modern, van ser aniquilats durant la dictadura de Macías, i això és una cosa que es triu molt en recuperar. Jo crec que és una mica similar al problema d'Espanya amb la marxa massiva de tots els republicans amb molts quadres exilats.
Els dirigents guineans havien viscut la cultura autoritària de la dictadura espanyola, un fet, segons molts, que no és aliè a la posterior història de repressió.
El cas és que, evidentemente, el hecho de que la metrópoli española, a su vez, fuera un sistema dictatorial, pues implicó lo que hoy en día es Guinea Ecuatorial, habida cuenta, como se decía, que los 40, 50, 60 intensos años de colonización más extensiva pues se produjo pues prácticamente en pleno franquismo.
Macías es converteix en un dictador extravagant i sanguinari que s'autoproclama president vitalici, però l'estiu de 1979 és derrocat per un cop d'estat liderat pel seu nebot, Teodoro Obiang. Macías és executat. El juliol de 1982, un consell militar nomena oficialment Obiang com a president del país per un període de 7 anys. El 1989 és escollit en unes eleccions sense oposició.
L'autoritat de l'Estat és única i es pot permetre totes les arbitrarietats possibles perquè no hi ha ningú que controli el nou Estat. Ha desaparegut tothom qui tenia capacitat per oposar-se amb un poder determinat. Per tant, això permet que l'autoritarisme es reforci.
En la dècada dels 90, l'economia guineana fa un gir. Es descobreix un important jaciment de petroli i el país es converteix en una potència energètica. La renda per càpita passa de 300 a 6.000 dòlars, però són molt pocs els que se'n veuen beneficiats. Tot i que la pressió internacional obliga a un lleuger maquillatge democràtic, aquest mai no es materialitza. En les presidencials del 2002, Obiang és reescollit amb el 99,5% dels vots. Continuen les denúncies d'organitzacions internacionals per la situació dels drets humans.
Hi ha poca oposició i més ara que hi ha un cert creixement econòmic, que encara que arribin les escorrialles, hi ha alguna gent que està rebent uns petits beneficis. Amb això és molt difícil canviar la situació. La gent ha rebut molta repressió, la gent té molta por, i si suma aquesta por amb que hi ha una possibilitat d'ascens econòmic i que aquesta possibilitat s'adveta completament si es sospita que no estàs a favor del règim, això implica que la gent es calla i es queda a casa.
Amb una oposició molt minsa, què esperen els guineans que desitgen un canvi?
Yo pienso que nuestra esperanza viene a partir de que los centros del poder internacional se den cuenta de la necesidad de equilibrar el mundo y que la regla de control de los recursos energéticos y petrolíferos no sea una regla sin condición. Es esa regla sin condición la que lleva a las barbaridades que vivimos en muchas partes del mundo.
Mapamundi. Deixem l'Àfrica. L'exèrcit de Turquia ha atacat bases del Partit dels Treballadors del Kurdistan, el PKK, al nord de l'Iraq i ha matat 23 rebels, segons fonts de l'Estat Major. És la resposta contundent a l'atac del PKK que divendres passat va provocar la mort de 17 soldats.
El Partit dels Treballadors del Kurdistan ha dit que té en el seu poder dos militars més que divendres s'havien donat per desapareguts durant un dels atacs més forts dels últims mesos. No està clar, però, si són morts o vius. L'exèrcit havia denunciat la mort d'una quinzena de soldats i havia augurat el pitjor pels dos desapareguts. En reacció a aquest atac, caces turcs han bombardejat les bases del PKK mentre el primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, feia una reunió d'urgència amb tots els seus ministres implicats en la lluita antiterrorista. Erdogan ha anunciat una nova reunió amb els dirigents civils i militars, membres del Consell de la Guerra contra el Terrorisme. Els atacs són els més importants dels últims mesos.
Les notícies en un minut.
Hem arribat a 3:15, ens a les porta Victòria Vilaplana. Bona nit.
Bona nit, Quim. Doncs comencem dient-vos que el govern espanyol incrementarà amb caràcter immediat les garanties dels dipòsits bancaris dels clients. Així ho ha comunicat el president Zapatero als principals directius bancaris de l'Estat aquest mateix vespre, que han insistit en la fortalesa del sistema financer espanyol. Sens dubte, les borses també són protagonistes. Tenen avui pèrdues històriques per la por dels inversors a la crisi financera internacional. L'IBEX 35, per exemple, que ha caigut un 6%, i Wall Street té aquesta tarda nivells de fa 4 anys. Els caps de l'Estat i de govern de la Unió Europea doncs, han emès també un comunicat on asseguren que treballaran coordinadament per afrontar la crisi financera. Nacionalitzar o ajudar bancs i ampliar les garanties dels dipòsits dels clients són les mesures que es preveuen. També us hem destacat i estem destacant que hi ha hagut 30 detinguts de moment en una operació policial contra la prostitució al barri del Raval de Barcelona. Se'ls acusa de proxenetisme o de delictes relacionats amb la immigració, segons els casos. Pel que fa al temps, aquesta nit tornarem a notar fresca, tot i que demà les temperatures doncs, tornaran a ser tan elevades com les d'avui. De núvols n'esperem pocs, i entre demà la nit i dimecres ens visitaran algunes pluges.
I ara el trànsit amb David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit. Doncs després d'una tarda moguda ja fa una estona que es torna a imposar la comoditat a l'hora de transitar per la xarxa viària del país. A hores d'ara, per tant, només parlar de Barcelona Ciutat, perquè la Ronda de Dalt es manté un tram que ara és de lentitud i algunes aturades i que va des de Collserola fins a Vall d'Aura en sentit Trinitat, i a banda afegir que a partir de les 9 del vespre d'avui i fins a les 7 del matí de demà es tallarà la carretera Nacional 2 al seu pas per Fornells de la Selva a causa d'unes obres de reasfaltament. És tot de moment i tornem a les 9.
Mapamundi. Amb la col·laboració de Fundació SIDOP, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Ara són 3:09:02. Reprenem el fil de l'actualitat internacional a l'Afganistan, perquè la setmana que es compleix el 7è aniversari de la guerra en aquest país, el màxim responsable de les Nacions Unides en aquesta zona ha declarat que el conflicte no es pot guanyar militarment i que totes les parts en aquest conflicte han de dialogar. El representant de l'ONU no ha mencionat específicament els talibans. La setmana passada, el president Hamid Karzai no va descartar converses amb la insurgència. Ana Cortades.
El responsable de l'ONU, Kai Eide, ha dit que si es volen tenir resultats significatius s'ha de dialogar amb tots aquells que són rellevants en el conflicte. D'una altra manera, la guerra no es podrà guanyar. Les declaracions coincideixen amb les del màxim cap militar britànic a l'Afganistan, que en una entrevista al diari Sunday Times va dir que la guerra no es guanyarà i que l'objectiu ha de ser reduir la insurgència a nivells que no representin una amenaça per la integritat del país. L'ambaixador britànic a Kabul ha dit també que un increment de les tropes internacionals significaria més objectius objectius pels talibans. Tot i això, el comandament de les forces de l'OTAN, el país, insisteix en la necessitat de més soldats.
Deixem l'Afganistan i anem al Brasil perquè el Partit dels Treballadors de Luis Inácio Lula da Silva ha guanyat les eleccions municipals d'ahir en aquest país, encara que els resultats que ha obtingut a São Paulo, la ciutat més gran, han estat pitjors dels que s'esperava. El dia 26 es farà una segona volta electoral a les poblacions on cap força ha aconseguit la majoria necessària. Ens en informa des de l'Amèrica Llatina Joan Biosca.
Guanyar l'alcaldia de São Paulo, la megàpolis brasilera símbol de la prosperitat i la potència del gegant sud-americà, no és només una victòria en si, sinó que representa molt més. Representa el potencial d'un partit per guanyar les eleccions generals previstes pel 2010 d'aquí dos anys, amb la presidència de la República Federativa del Brasil en joc i també la successió del carismàtic Lula da Silva. És, a més, la millor plataforma per donar a conèixer un candidat. I és el que intenta fer el PT, el Partit dels Treballadors. La formació de Lula da Silva com a candidat a l'alcaldia paulista ha situat de nou a l'exministra Marta Suplicy.
Governar esta cidade, criando emprego, investindo nas pessoas que precisam.
En aquestes declaracions es mostra segura de la seva victòria en segona volta, però molts la veuen més pendent de la seva més que propera possible cursa presidencial per succeir Lula da Silva que no pas en una altra cosa. De moment, el president del Brasil i líder del PT, Lula da Silva, només ha parlat de festa de la democràcia pel que fa a aquestes eleccions municipals d'aquest passat diumenge.
Eu todo santo dia trabalho com a perspectiva de fazer com que o povo compreenda a importância do voto. E mais importante é de que a democracia será fortalecida com este processo eleitoral.
El PT ha guanyat en les principals capçaleres estatals, però en joc estan encara alcaldies potents com les de Rio de Janeiro, Porto Alegre o Belo Horizonte, a banda de São Paulo, on l'oposició podria donar la sorpresa.
No deixem l'Amèrica Llatina perquè el president de Bolívia no aconsegueix aturar la crisi política que hi ha al país des de fa mesos. A la darrera reunió que ha mantingut amb els governadors de les quatre regions autonomistes que s'oposen a la reforma agrícola i la reforma constitucional que impulsa Evo Morales, no s'ha arribat finalment a cap acord concret.
Els governadors han rebutjat el pla nacional proposat per Evo Morales i insisteixen a reclamar un estatut d'autonomia. També volen conservar els ingressos derivats de l'impost sobre el petroli. En canvi, el president proposa una reforma de la Constitució que a la pràctica reforça el paper de l'Estat i vol que els ingressos pel consum d'hidrocarburs es destinin a ajudes socials i a augmentar les pensions dels jubilats. Aquesta crisi política va provocar encara no fa un mes enfrontaments sagnants entre partidaris i opositors d'Evo Morales.
Marxem ara als Estats Units perquè les campanyes de Barack Obama i John McCain per les eleccions als Estats Units han entrat en una fase decisiva, ja que la majoria de votants escolliran la seva opció en les pròximes dues setmanes. Això ha elevat el to dels atacs, precisament a 24 hores del segon debat entre els dos aspirants que es farà la matinada de dimecres a Tennessee. Anem a Washington. Xavier Vilà, bona nit.
Hola, bona nit. McCain va darrere en totes les enquestes i plana la sensació que ha equivocat l'estratègia per respondre a la greu crisi financera mundial, quan va congelar la seva campanya i va posar en dubte la seva participació en el primer debat presidencial. Els dubtes al voltant del candidat republicà s'han incrementat en transcendir que ha retirat tots els seus efectius de Michigan, un estat que dona ja, per tant, per perdut, i en constatar com aquest cap de setmana el seu tiquet electoral, Sarah Palin, feia campanya a Nebraska, un estat tradicionalment republicà, on, per exemple, George Bush va guanyar ara fa 4 anys per 22 punts percentuals. Palin va escenificar el canvi d'estratègia dels republicans, que han decidit centrar el seu discurs en la incapacitat d'Obama d'esdevenir comandant en cap, vinculant-lo amb el terrorista domèstic William Ayers, un antisistema adscrit a l'extinta organització Weather Underground, i també qualificant-lo de perillós per comentaris com aquest que va fer respecte als atacs nord-americans a l'Afganistan.
I això requereix que hi tinguem més tropes que no només sobrevolin pobles i matin civils. Un fet que ens provoca molts problemes.
La campanya d'Obama respon a través d'aquest anunci advertint de la gravetat del fet que McCain passi pàgina al marasme econòmic, atès l'impacte que té entre les economies familiars.
El nostre sistema financer en fallida i John McCain erràtic en la crisi i sense entendre la crisi. És per això que la seva campanya vol canviar de tema i vol girar full a la crisi financera.
Tanmateix, no s'espera que el debat de demà els dos candidats es situïn en l'atac personal, sobretot perquè el format de la trobada ho farà molt difícil, i és que hauran de respondre a preguntes del públic i d'internautes.
Una punara d'Anglaterra, perquè l'alcalde de Londres, Boris Johnson, ha demanat una investigació sobre el possible racisme de Scotland Yard. L'Associació de Policies Negres ha anunciat una campanya per demanar a joves negres i asiàtics que no entrin a la policia perquè els discriminen. Ja fa 10 anys, la policia britànica va ser acusada de racisme en un informe fet per investigadors independents després de l'assassinat d'un adolescent negre. Londres, Núria Coromines.
Aquesta era una investigació que tard o d'hora es veia venir que es miseria. I és que les denúncies de discriminació racial en el si d'aquesta institució no són noves. Fa 10 anys, en una investigació, es va concluir que Scotland Yard era una institució racista. Ara l'Associació de Policies Negres es queixa que el número d'agents de minories ètniques i racials en el cos policial és més baix ara que no pas fa una dècada. Aquesta mateixa associació es queixa també perquè no es nomenen a alts càrrecs de policies negres o asiàtics, tot i que estan igual de capacitats que els blancs. De fet, just fa uns dies, el cap de la policia londinenca, Ian Blair, va haver de dimitir acusat, entre altres coses, de discriminació racial. A tot això se suma una campanya de l'Associació de Policies Negres que vol allunyar els joves negres i asiàtics del cos policial perquè, segons aquesta associació, Scotland Yard, es viu una situació hostil i racista. Així que no és estrany ara que l'alcalde de Londres, Boris Johnson, vulgui iniciar una investigació per tal d'estudiar tots aquests casos.
6 minuts i seran les 9 del vespre. La nostra corresponsal a Moscou és al Caucas per comprovar la situació sobre el terreny 2 mesos després de la guerra de Geòrgia. Ha anat fins a la frontera entre aquest país, Geòrgia i Ossètia del Sud, no reconeguda internacionalment, i allà ha parlat amb els seus habitants i ha visitat una escola. Natàlia Boronat ens ha enviat aquesta crònica.
L'escola de Gizi, un poble georgià d'uns 500 habitants a pocs quilòmetres de la frontera amb Ossètia del Sud, intenta funcionar amb normalitat, malgrat els aconteixements dels darrers 2 mesos a la zona i el nerviosisme dels nens. Les classes, però, van començar gairebé amb un mes de retard. Tot i que Ossètia només es troba a menys d'una hora en cotxe de la capital georgiana, aquí les decisions de Tbilisi, de Moscou o de Brussel·les queden molt llunyanes. La gent del poble observa el moviment amunt i avall de la policia georgiana i dels cotxes amb banderes de la Unió Europea que patrullen la zona, sense entendre gaire què fan.
Esperem el pitjor. Ahir, per exemple, hi va haver un petit incident. Creiem que els nostres, els georgians, van intentar entrar a Ossètia del Sud. Només que es dispari un tret, ja es tornarà a encendre tot. I el problema principal és que hi ha moltes famílies mixtes.
Una mica més avall de la vall, ja hi ha els controls de les tropes d'interposició russes que delimiten la frontera d'Ossètia del Sud. I la gent d'Ossètia ja sap que els soldats russos no marxaran de la regió veïna. A l'altra banda, alguns habitants d'aquest poble tenen terra, però diuen que no s'hi poden acostar perquè els camps estan minats. El transport públic, però, creu el control rus amb tota normalitat. Ossètia no va ser escenari del conflicte militar, però els professors de l'escola expliquen que el poble viu amb l'ai al cor des de fa unes setmanes, una situació que defineixen de guerra sense guerra, amb el soroll de fons d'un helicòpter rus que els darrers dies no para de patrullar la zona. A Ossètia viuen alguns ossetes, amb tota normalitat, entre els georgians, com la Rusudan, la professora de rus de l'escola. Aquesta dona osseta està casada amb un georgià i considera que els seus 2 fills també són georgians. Coneix bé l'orgull dels 2 pobles i per això pateix molt, tant per la família osseta, que té a l'altra banda, com pels georgians dels pobles veïns d'Ossètia del Sud, que aquí es veu només com una continuació de la vall.
La punt. Amb Marta Prat.
La tempesta financera global amenaça amb tenir uns efectes que ni els més agosarats s'atreveixen a pronosticar. La vertiginosa concatenació d'esdeveniments que s'ha sacsejat al mercat nord-americà podria convertir-se en breu en una mena de pandèmia que s'extengui arreu del planeta. Es tracta d'un fenomen que ni els especialistes han sabut diagnosticar a temps i que, seguint amb el símil mèdic, requereix d'un tractament de xoc sense precedents. Els Estats Units ja han començat a posar fil a l'agulla, mentre que a Europa els líders polítics dissimulen malament la seva estupefacció davant l'evidència. Les coses van mal dades i no hi ha receptes preparades per reaccionar-hi amb una sola veu. De fet, no hi ha ni tan sols la voluntat aparent de posar en marxa un pla d'emergència conjunt perquè, entre d'altres coses, això suposaria restar pes als estats per atorgar-li a Brussel·les. Després dels molts entrebancs que ha patit el procés de construcció europea al llarg de la seva història i dels molts gestos de redempció que han fet els nostres polítics per intentar potenciar la Unió, ara, un cop més, la realitat s'imposa amb tota la seva cruesa.
Quan la caixa està en perill, les promeses passades són paper mullat i el poder dels estats membres es replega en ell mateix. Cadascun s'amoïna per la seva butxaca i s'escarrassa per buscar sortides fetes a mida. Somriures i encaixades de mans, sí, però compromisos concrets, cap ni un. Al vell continent, la dita de la unió fa la força és un valor a la baixa, gairebé tant com alguns fons d'inversió a Wall Street.
Altres notícies ara en formats breus. Una vintena de persones han mort al Pakistan en un atac contra un diputat que ha resultat ferit. Hi ha hagut també una cinquantena de ferits.
El diputat és Rashid Akbar Nawani, membre de la comunitat xiïta pakistanesa que pertany a la formació de l'exprimer ministre Nawaz Sharif. Akbar havia criticat en diverses ocasions l'augment de la violència entre sunnites i xiïtes al país.
Almenys 27 morts i una vuitantena de ferits és l'últim balanç de l'atemptat suïcida que hi ha hagut aquest matí a Sri Lanka.
L'atac contra la seu del principal partit de l'oposició singalesa se l'ha atribuït als independents artistes tàmils que des de fa gairebé 40 anys lluiten per la independència del nord del país. Entre les víctimes mortals hi ha un destacat dirigent local.
La contraportada.
Les autoritats xineses asseguren que la situació al Tibet és estable i normal, més de 6 mesos després dels aldarulls. Les informacions dels pocs periodistes que han obtingut el permís xinès per entrar a l'àrea expliquen una altra versió. Així, el diari The Guardian, el primer britànic que l'ha obtingut des del març, explica que a Lhasa hi ha presència policial a gairebé cada cantonada. Els tibetans que practiquen el budisme comparteixen l'espai en ple centre de la capital amb soldats xinesos que es passegen amb metralladores. La reportera britànica assegura que els monjos dels monestirs budistes atemorits tenen por de parlar per les possibles represàlies. Un web d'una dissident tibetana que ha aconseguit arribar a la mateixa capital també mostra diverses fotos amb militars als carrers. Ens preguntem si és aquesta la normalitat que pregona Pequín. Ens preguntem també què ha sortit de les converses entre la Xina i els representants del Dalai Lama poc abans dels Jocs Olímpics de Pequín, un dels arguments d'alguns líders mundials per no boicotejar la cerimònia inaugural dels Jocs. Gràcies per seguir-nos. Bona nit i fins demà.